Compartim conversa amb la Núria Prenafeta, la nostra experta, la nostra, en el fons, xef de la cuina del talent. No t'ho havia dit mai, xef, encara, no t'ho havia dit mai jo.
Bueno, sona bé.
Sona bé, no? Xef del talent, la Núria Prenafeta. Recordin que ens va començar a explicar la setmana passada, i vam quedar que avui completaríem, les cinc disfuncions que pot haver en un equip d'alt rendiment, en un equip top, en un equip d'alt nivell. Ens va parlar d'un senyor que es deia Patrick Lencioni, que havia recollit aquesta teoria, la de les cinc disfuncions d'un equip, i havíem començat a parlar, si et sembla, faig mini resum, sí, sobre l'absència de confiança entre els membres d'un equip, que era el primer argument que ens va posar damunt la taula, la por al conflicte, aquest fracàs en construir confiança és perjudicial perquè molts cops aquestes disfuncions van encadenades una amb l'altra, si no hi ha confiança és que tenim por al conflicte, i després la falta de conflicte és un problema també perquè reforça la tercera disfunció d'un equip, que és la falta de compromís, que era la tercera qüestió de les quals parlàvem. Ens en queden dues, i aquesta falta de compromís i acceptació pot desenvolupar que la gent eviti responsabilitats, allò d'obrir el paraigues i dir les coses que vagin pels altres, o la última, que seria la manca d'atenció en els resultats. Serien les dues que ens falten i que la Núria desenvolupa avui.
Molt, molt ben resumit, Àlex, per cert.
És que la gent em raja molt, però jo sóc molt bon alumne de vosaltres.
Jo veig que ets aplicat i aproves amb nota alta. Sí, doncs fixa't, tu has fet molt bé l'enllaç entre manca de compromís i manca de responsabilitat. Clar, si jo no em sento compromès amb les decisions que es prenen...
Ja s'ho faran.
Sí, quin serà el meu nivell de responsabilitat? Doncs home... I també evitaré demanar responsabilitats als altres. Imagina't un equip en què hi ha un líder i la resta més o menys ocupen la mateixa funció. Normalment és fàcil que qui és el líder, el cap, o el que s'anomena en terminologia antiga el jefe d'un equip, doni feedback. I donar feedback vol dir jo et reconec el que fas bé i també t'assenyalo els teus punts a millorar. El que abans es deia assenyalar els defectes, que és veritat que en estils antics de direcció encara es fa així. És a dir, no et reconec el que sí fas bé, perquè com que ja és el que et toca, doncs no cal que t'ho digui. A tu et pago perquè facis les coses bé. Això ja és un estil antic. Ara, com donem feedback dels aspectes a millorar? I això, tots entenem que el nostre cap, el nostre superior, entre cometes, el tema de superior jeràrquicament, és la persona encarregada de donar-nos aquest feedback. Ara, quan és més difícil, i d'aquí ve la part de corresponsabilitzar-nos els uns dels altres, si som un equip i jo observo que tu estàs fent alguna cosa que considero que la podries fer millor o que té un impacte en com està fent la seva funció una altra persona de l'equip o jo mateixa, aquí és on rau la dificultat més gran, en com ens donem feedback entre iguals. De manera que, si no hi ha confiança, jo no m'atreviré a dir-te com has de fer les coses, perquè tu diràs, escolta, tu no tens cap poder sobre mi, no ets la persona adequada per donar-me feedback. Si hi ha un nivell de confiança adequat, no tenim por del conflicte, estem compromesos a aconseguir un objectiu d'una determinada manera, no tindrem cap problema a admetre que els nostres companys també ens poden ajudar en el nostre propi desenvolupament o bé recomanant-nos solucions que ells han trobat abans que tu, potser, i per tant tenen un mètode més eficaç. No, llavors el que som és petits regnes de taifes, no?, en què no ens reconeixem els uns als altres, i al millor jo penso, ostres, és que l'Àlex, mira que això ho podria fer molt millor, però no m'atreveixo a dir-li, no m'atreveixo a dir-li perquè no sé com li sentarà. Clar. Ja tornem a evitar el conflicte i a donar una harmonia artificial.
Totes, o sigui, pràcticament totes aquestes disfuncions, la majoria estan engranades unes amb les altres, eh?
Sí, efectivament.
Si una cosa et porta a l'altra, aquesta et porta a l'altra.
Fixa't que si no hi ha confiança, té un impacte en totes les altres dimensions.
És un efecte d'encadena, un efecte
domino. Sí, que puja cap a dalt. Per això està a la base de la piràmide. Llavors, clar, què passa si no ens diem els uns als altres com podem millorar o no compartim les nostres maneres de fer exitoses? Si jo tinc un mètode, he desenvolupat un Excel o tinc un estil de comunicació que és eficaç en un determinat àmbit i no ho comparteixo, de quina manera estic contribuint a que tu també milloris com a membre del meu equip. Llavors, clar, això el que fa? Fomenta la mediocritat dels equips. Jo ja sóc prou bo, ja s'ho faran els altres, perquè total, si li dic...
Especialment en un jo, aquest ja s'ho faran, eh? Perquè tu ets... No, ja s'ho faran, ja ens ho farem. És que jo en formo part.
Sí, sí, sí.
T'agradi o no? No és...
I llavors què passa en aquests casos? Si tu no m'acaba d'agradar com fas les coses, o considero, no és que no m'agradi a mi, és que considero que objectivament no estàs assolint els objectius i jo sabria com ajudar-te, però com que no m'atreveixo a dir-te ho que faig, doncs me'n vaig al líder, al cap, al responsable de l'equip i a mi li dic, escolta, t'has fixat que l'Àlex bla bla bla, i llavors començo a rajar de tu de què és el que no estàs fent bé. Clar, quan anem aquí, fixa't que tenim una intenció positiva al darrere, que és m'agradaria que l'Àlex millorés. Ara, quin és el camí que faig? Com que no hi ha confiança, me'n vaig a algú altre. Què passaria?
La via més simple, que és la directa.
Sí, i què passaria si tu tenes assabentes? Doncs tindria un impacte negatiu. Què passa en aquests equips? Que al líder li cau molta més responsabilitat de la que hauria d'assumir, perquè un equip funcional de veritat, en què hi ha confiança, no hi ha por del conflicte, hi ha compromís, i hi ha aquesta corresponsabilització, doncs home, les coses ens les resolem entre nosaltres i ens ajudem entre nosaltres. No ajudar-nos doncs té aquest impacte, no? Llavors, clar, quan compartim, tot això és quan estem compartint els nostres més alts estàndards, i si ens ajudem a detectar les nostres pròpies mancances, i hem de tenir en compte que sempre tenim una àrea fosca que no som capaços de mirar, és com si tenim una llanterna que identifica molt bé les mancances dels altres, però que no ens la sabem dirigir a nosaltres per il·luminar què és el que està impactant negativament en els altres o en els resultats del que estem fent. Llavors, clar, va molt bé que també les altres persones et puguin dir, les properes, fins i tot les que estan per sota teu. Sí, i la humilitat és una base, sí. És la base de qualsevol estil de lideratge, no? Llavors, és com ens ajudem de manera efectiva i eficient a millorar-nos els uns als altres.
És, com dèiem, el quart dels punts, aquesta evitar responsabilitats, el compromís, tot vinculat, com hem vist, unes coses amb les altres, absolutament. Ens n'anem cap a l'últim, i és la incapacitat per fer-se responsables mútuament crea un ambient en el que pot prosperar el que considera aquest senyor, el Lencioni, la cinquena disfunció, que és la manca d'atenció als resultats.
Sí, i és important puntualitzar una cosa quan parlem de resultats. No ens referim a resultats econòmics, no ens referim a nombre de clients ni a l'EBITDA d'una empresa. Ens referim a resultats, és no només allò que volem aconseguir per la supervivència de l'empresa, que òbviament té a veure amb els números i que siguin positius, sinó a procurar la satisfacció dels nostres clients. Tota empresa té una finalitat de generar un benefici a la societat. I això no ho podem perdre de vista. També, què hi ha en aquests resultats? Doncs té a veure amb la manera de treballar, amb els valors que posem en joc quan fem el que fem. Tot això són els resultats. Per això hi ha empreses que valoren els resultats quantitatius, que són els avaluables en números, en percentatges, en estadístiques, i avaluen també quins són els comportaments que dintre d'aquesta empresa, tant si té 3 treballadors com si en té 30.000, volem promoure. Quina és la manera de treballar? I això, resultats qualitatius de qualitat i quantitatius, que són els que sí ens garantiran la supervivència, qualitatius tenen a veure amb les persones que oferim de valor externament i també que oferim de valor internament. Llavors, moltes vegades el que passa és que els equips d'alt rendiment s'orienten només als resultats. Ostres, hem d'augmentar les vendes un 30% aquest any. I s'orienten allò. I fan, moltes vegades oblidant-se de la relació entre les persones i de les 4 altres dimensions d'aquesta piràmide.
Home, si t'has fixat, va haver una època que van aparèixer moltes pel·lis sobre els brokers, no?, de la borsa, des del Wall Street i moltes altres que n'hi va haver, no? L'ambient de treball allà és absolutament estressant.
Cert, i és molt interessant l'exemple que poses, perquè els brokers és un tipus de feina on el treball és individual i individualista. És a dir, jo el que vull és aconseguir el més ràpidament possible els canvis de mercat més favorables per a la meva cartera de clients. I és precisament això, és a dir, les persones que no s'enfoquen als resultats tenint en compte qualitatius i quantitatius són persones que estan orientades a la seva pròpia carrera professional, és a dir, mentre jo aquí faci bé les coses, a mi me són iguals.
Mentre jo tingui reconeixement, mentre a mi em promocionin, mentre a mi obtingui els plusos i els bonus que d'allò, ja els poden...
Cert, i a més, normalment es busca el resultat a curt termini.
Sí.
És a dir, si les vendes han augmentat un 30% aquest any, faig el que sigui, vaig a fer visites més agressives als meus clients, escolta, a lo millor doncs, no m'importa si prenc algun client, algun dels meus col·legues, és igual, perquè no és un objectiu d'equip, és un objectiu personal. Llavors, clar, quan és un objectiu personal, i imagina't fent el símil amb els resultats d'equips esportius, doncs l'impacte que pot tenir, no? Què passa també quan ens orientem d'aquesta manera? Que el professional no acostuma a créixer professionalment, sinó que s'acostuma a estancar, a fer les coses de la mateixa manera. Com que no comparteix best practices, que es diu, no?, que són els meus comportaments exitosos laborals, ni tampoc m'interessen els dels altres, jo ho faig sempre igual. De manera que a mesura que el mercat i la demanda dels clients vagi canviant, jo no sabré adaptar-me de manera adequada, perquè treballo de manera individual.
I has parlat d'una qüestió, que era el curtterminisme, que és una mena de característica molt comuna, molt extensa, en molts àmbits de la vida. A mi m'agrada molt la frase pa per avui, fam per demà, que en el fons és el contracurtterminisme, no?
Sí.
En aquest àmbit també el podríem incloure, no? Perquè sovint, jo què sé, ara que estàvem parlant, per exemple, d'un bonus, no?, per a producció o per comercialització, per vendes o pel que sigui, no? A lo millor és fruit d'una mala distribució de la feina entre la gent, d'una mala planificació, algú que té una cartera de clients molt més gran que a lo millor el company del costat, si això creixés de forma paral·lela, a lo millor serviria de taca d'oli, jo què sé, que pot haver-hi coses que no estiguin bé, no?
Sí, és exactament això, és a dir, és, al final és el com ens relacionem i el cap a on mirem. I fixa't, el curtterminisme moltes vegades s'oblida del propòsit. Per a què volem guanyar un 30% més? És com que això no importa. Perquè els accionistes s'embutxaquin un 30% més? Probablement no. Probablement és per poder invertir en no sé quin apartat de l'empresa perquè aquesta pugui créixer, per invertir en I+D, per desenvolupar una nova línia de productes o un projecte diferenciador, etcètera. És a dir que...
I un dia parlant amb un senyor d'un banc em va dir, diu... Ells presenten resultats, i a més és una notícia que surt als diaris, aquest banc ha guanyat tant, aquest banc ha guanyat qual, i tal. I un cop em va dir, diu, més que nosaltres, per exemple, un dia guanyar el titular de portada de dir tal entitat ha guanyat un 15%, un 20% més, que és una molt bona xifra, més que l'any anterior, el que vull jo garantir-me és que durant els 10 anys següents jo surti, potser amb un titular més petit, potser amb un percentatge més petit, però durant 10 anys.
Hmm.
Que, és, que això vincula el que dèiem, l'assoliment de resultats immediats amb el tenir llarga mirada, saps?
Sí, s'ha de tenir...
O sigui, potser, jo he fet una pràctica de molt risc, una tècnica molt agressiva de venda, com deies tu, perquè el 37% aquest el tinc, com deies tu, no?, en l'horitzó i el tinc en el punt de mira, i potser he corregut uns riscos que el que posen precisament en perill és la continuïtat de, saps, del negoci, de l'especialitat en la que jo estigui. Potser val més la pena no guanyar un 37, sinó guanyar un 30, un 20, un 30 ja és la pena, no? Un 20, però saber que aquest 20 potser el podré sostenir en el temps, no?
Cert, i hi ha una cosa, a més d'això que tu comentes, el tema de la fidelització dels treballadors.
Clar.
Si tu als treballadors els exigeixes sense compartir aquest propòsit, aquesta visió a llarg termini, el per a què fem el que fem, que és una pregunta que molts no es fan a les empreses, per a què fem el que fem aquí? A què ens dediquem? Exactament, no? Doncs això genera una desvinculació. Si jo només t'exigeixo aquest sobreesforç perquè venguis de manera quantitativa X nombre d'exemplars d'un producte, potser el que fa és contribuir a que et cremis perquè el nivell de sobreesforç que se t'exigeix a curt termini és molt gran. I llavors, clar, quin és el vincle que generes primer amb l'equip de persones, després amb el propòsit de l'empresa? Orientar-se poc a resultats, des d'aquest sentit de resultats globals, el que acostuma a fer és que no reté els empleats amb altes capacitats, amb alt talent. Acostumen a buscar un lloc on puguin desenvolupar-se millor professionalment, treballant amb equip, compartint, és a dir, que això normalment és el que deies tu, és pa per avui i fan per demà, perquè els bons et marxaran.
És que els departaments que estan basats estrictament en aquest tipus de qüestions numèriques, objectives, percentuals, és un estrès constant, eh? O sigui, tu que hi tractes molt més sovint i professionalment i fas formacions, aquesta gent no sé com s'ho fa, eh? Deuen estar fets d'una pasta especial, eh? El que aguanta. Que dius tu, no?
Sí, el que passa és que es veuen obligats, les empreses competitives es veuen obligades a generar canvis. Ara, en el que m'estic trobant jo amb empreses grans de fora d'aquí a Andorra, per exemple, és que ja no és només treballar en els equips naturals, i per equips naturals entenem l'equip que sempre treballen junts, sinó que hi ha equips que poden ser temporals. Tenim un projecte concret que implica persones d'aquest equip, persones de l'altre i persones de l'altre, i és un nou canvi de paradigma. Hi ha equips que són temporals, que es fan i es desfan, i això requereix una habilitat de poder crear aquest equip d'alt rendiment, perquè tenim visions diferents. Ah, és que nosaltres això ho fem així. No, no, però per nosaltres la prioritat és aquella. No, no tenim uns mateixos resultats a assolir, que és, ara, per exemple, jo estic en un projecte d'una empresa farmacèutica, no? I tenen un producte d'oncologia que és molt top. Doncs, quin és l'objectiu? És vendre caixetes de medicaments o és curar el màxim nombre de persones possibles que tinguin aquesta patologia i aquella altra? Clar, està clar que és, aquest és l'objectiu comú. Llavors, a partir de generar l'objectiu comú és establir com volem treballar, quins són els resultats que volem aconseguir, a més d'aquest percentatge en vendes. Però hi ha un objectiu molt més enllà d'aquest percentatge en vendes que fa que si treballem de manera coordinada i ens orientem a resultats, ens sentirem units, ens sentirem motivats, i és quan tenim moltes més probabilitats d'assolir aquests objectius que perseguim.
M'he estat fixant abans, quan al matí a primera hora estava recuperant el que vam parlar la setmana passada, i de la mateixa manera que el primer, no? Per exemple, la manca de confiança pot generar que hi hagi por al conflicte, per tant hi hagi falta de compromís, per tant hi hagi evitació de responsabilitats, per tant no tingui atenció als resultats. També funciona en sentit invers. O sigui, si jo tinc molta cura pels resultats, probablement no evitaré les responsabilitats, perquè com tindré compromís, mai em farà por el conflicte i tindré confiança en els companys. O sigui, és una escala de doble, amb doble direcció. O sigui,
sí,
un de les disfuncions aquestes et genera la següent, però un cop està arreglada l'última, també pots anar cap a dalt en el sentit invers, saps?
Es retroalimenten. Ara, realment, si no hi ha confiança...
Ah, no, aquesta
entre
és una paraula
les persones,
clau. Aquesta és una paraula clau.
No hi haurà equip. Hi pot haver grans individualitats, d'acord? Ara, no hi pot haver un gran equip si no hi ha de cada pis de la piràmide i el pis anterior consolidat.
Estic absolutament d'acord que confiança és una paraula clau.
Cert,
i no realment... m'ho semblava que ho fos tant, evidentment que ho he entès a partir de les explicacions que fas.
Sí, i al final és una cosa que jo quan treballo amb equips, una cosa que fem sempre és crear una aliança de treball. Una aliança de treball vol dir com volem treballar junts. Vinga, establim entre tots les normes. Jo normalment el que faig allà és preguntar què necessiteu, com voleu treballar. Doncs et diran, doncs volem estar contents, volem estar de bon rotllo, volem que hi hagi confiança, acostuma a sortir la confiança.
Que hi ha aire condicionat, ara l'estiu.
Llavors, clar, acostumem a posar tot això en un paper que ho vegi tothom i dir, molt bé, i ara què fareu o què deixareu de fer
perquè això sigui possible,
per estar de bon rotllo, perquè hi hagi confiança, per dir, perquè siguem sincers. Llavors s'han de posar comportaments concrets i específics. Per exemple, en el cas de la confiança, diem el que pensem. És molt evident quan, a lo millor, tu estàs no dient el que penses i n'ets conscient.
Jo estaria molt d'acord que posés diem el que pensem si al costat posés també pensem el que diem.
I pense, sí, això tindria a veure amb la responsabilitat de la comunicació, no? O el que diem està pensat per construir. Proposem per construir. Llavors, a mesura que vas posant comportaments concrets i específics, aquesta és la base per generar la confiança. És cert que en un equip recordo que em deien, home, però si diem el que pensem i això té conseqüències, doncs vam haver de posar, diem el que pensem i no té conseqüències fora d'aquest àmbit de reunió. És a dir, el que es digui aquí no pot ser utilitzat per dir, escolta, Àlex, allò que em vas dir l'altre dia mentre estàvem parlant a la ràdio, bla, bla... No, 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 no. És a dir...
Queda aquí.
És confidencial i queda aquí i no es pot utilitzar sinó per construir aquí. No val que després em retreguis, perquè si no jo no podré dir el que penso.
És que la paraula aquesta de construir o construcció o constructiva és molt important posar-la darrere d'algun substantiu, com la crítica. O sigui, la crítica per la crítica pot ferir i molts cops fereix. Si realment és una crítica constructiva, no hauria de ferir. entenc.
Clar, no? I llavors, és, i per això hi ha tècniques de feedback, que les empreses que no les fan servir tenen veritables problemes per implicar la gent i per aconseguir canvis de comportaments, és primer tenir clar quina és la intenció que estic tenint present a l'hora de comunicar-me amb tu. És a dir, si t'he de dir alguna cosa que no m'agrada de tu i te la aboco així, el primer que faré és ofendre't, probablement. Llavors, clar, jo busco l'ofensa? No, però si no penso, que és el que deies tu del com ho has dit abans, el pensar...
Dir el que pensem, però també pensar el que diem.
Exacte, pensar el que diem. Pensar el que diem passa per quin impacte vull generar en aquesta persona, per tant, quina és la meva intenció, com ho he de dir de manera que pugui comprendre la meva intenció i la meva voluntat d'ajudar-lo. Si no queda clara la intenció i la voluntat d'ajudar, probablement el feedback que donarà sigui donar pel feedback que dic jo.
Exacte, i tant que sí. Molt interessant aquest tema, i un dia que tinguis per aquí el senyor Lencioni ens el portes, que ens farà molt de gust.
Costarà una mica, però estaria bé que vingués.
T'agrada el cine?
Sí, m'agrada. No va gaire el cine, confesso, però m'agrada.
Doncs has de parar atenció al que ens explicarà l'Òscar, perquè valdrà molt la pena, ja veuràs.
Molt bé, estaré atenta.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.